Setmana intensa pel col·leccionista i escriptor sabadellenc Jeroni Benavides, que dimarts ha presentat el llibre a la Llar del Llibre i dijous ho farà el Gremi de Fabricants. He donat a conèixer les dues obres que ha fet sobre les exposicions universals. Són Sabadell i les exposicions universals del segle XIX, 1851-1900, i Sabadell i les exposicions espanyoles i internacionals de Barcelona, 1827-1929. I avui el Jeroni és a Ràdio Sabadell amb nosaltres. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mireia.
M'agradaria començar primer pel primer dubte que em va generar quan vaig veure els títols del llibre. D'on ve aquesta devoció per les exposicions internacionals? Com ve que dius, vaig a investigar aquesta qüestió concretament?
Bueno, en primer lloc, la dèria comença pel col·leccionisme. Jo soc col·leccionista de documentació històrica de la història industrial de Sabadell entre 1850 aproximadament i 1939, acabament de la Guerra Civil, i la dèria comença per aquí. Específicament la dèria per les exposicions universals i en general per extensió per les exposicions en les quals hi ha presència de sabadellencs va venir de manera casual, col·leccionant, arribant a trobar documents que vinculaven Sabadell a l'exposició internacional de 1929. A partir d'aquí, per una qüestió purament anecdòtica i curiosa, vaig començar a tibar del fil i em vaig començar a fer preguntes. Què carai feien uns sabadellencs l'any 1876 a Filadèlfia, exposició universal? O què carai feien aquests sabadellencs, pràcticament eren els mateixos, amb poques variacions, a una exposició l'any 1893 a Chicago, o 1855 a París, que París sembla que estigui aquí al costat, avui dia sí, evidentment, el 1855 estava superlluny, o què feien a Viena el 1873. Aquestes preguntes de curiositat, què fem un poble de 9.000 habitants amb una indústria important en aquell moment, però que érem un poble, feien allà, no ells personalment, no les seves persones, les seves famílies, sinó realment el producte. I això em va donar, diguem-ne, el toc de sortida del que ha estat a darrere aquesta qüestió.
Quant de temps diries que ja has treballat per fer aquests dos llibres?
3 anys i mig pel cap baix.
Clar, és que tota la documentació, no? Entenc que ha de ser un fil que s'ha d'anar estirant, no?, al final.
Correcte. I, a més, jo, una dèria com a col·leccionista, si no tinc documents, no en parlo. O sigui, jo no sóc historiador. I un historiador pot fer, evidentment, tema, o pot crear tema, o pot crear, d'alguna manera, una narració, una història, un fil, a partir de documents, diguem-ne, històrics, però no primeres fonts, o no fonts originals. Jo, si no tinc documents, no en parlo, sí, perquè realment crec que és una falta de respecte per l'ofici. Li tinc molt respecte a la història i als historiadors, i, òbviament, necessitava molt de temps per documentar-me i per trobar documentació, cosa que m'ha portat a buscar documents als llocs més inversemblants que puguis imaginar. He comprat documents a Sud-amèrica, a Argentina, he comprat a França, he comprat als Estats Units, he comprat a Anglaterra, a Bèlgica, vull dir, als llocs més inversemblants, evidentment, a l'estat espanyol també.
I això ho compres des d'aquí, ara, el dia d'avui? Es pot comprar online o has hagut de fer viatges?
No, viatges cap ni un. No? La curiositat de poder viatjar a Barcelona, que tenim antiquaris i fires de vell i aquí sí que és fàcil desplaçar-te i buscar i remenar, que hi ha moltes llibreries que tenen molta documentació, però hi ha una part important, jo diria la més substancial, que és via internet. Avui dia qualsevol antiquari, evidentment hi ha també sales de subhastes, estic a tot arreu. Evidentment és una presència molt important, un desplegament important, i he arribat a donar la volta. Abans era jo que anava darrere dels col·leccionistes o dels antiquaris, i ara són els antiquaris, alguns antiquaris, òbviament, que em truquen i em diuen, escolta, tinc una cosa de Sabadell, t'interessa?
Ah, que xulo, no? Això vol dir que ja al final has fet aquest vincle i saben el que bonament necessites,
sí, sí.
No? Això t'ajuda, perquè si no, clar...
Bueno, hi ha una anècdota molt curiosa, que vaig anar a buscar un document un dia al mercat de Sant Antoni amb una persona que tenia un lloc allà de venda, i vaig començar a preguntar-li això, i diu, escolta, tu no seràs aquell noi de Sabadell que publica coses a internet? dic, sí, sóc jo.
Present, no?
Sí, aquí.
Explica'ns una mica en aquests llibres que és el que hi has trobat, perquè deies ara, no?, el primer punt de dir, ostres, què hi fa aquest sabadellenc o aquest producte sabadellenc en aquestes exposicions. Entenc que expliquem una mica també què eren aquestes exposicions universals i com s'articulaven, no?
Molt bé. Les exposicions universals eren fires igual que una mica succeeix ara, eren fires del desenvolupament industrial, del desenvolupament, de mostrar el desenvolupament, els últims avenços en qüestions de maquinàries, en qüestions agrícoles, en qüestions industrials. Era una fira, un aparador absolutament important. I evidentment, allà es donaven de cita tota una sèrie d'empreses, les més importants en cada un dels sectors. L'any 1851, que es celebra la primera exposició universal qualificada com a tal, identificada com a tal exposició universal pel organisme internacional creat el 1931 amb l'objectiu de classificar justament tots aquests esdeveniments que de manera interrompuda anaven succeint al món, la primera qualificada com a tal per aquest BIE, per aquest Buró Internacional de les Exposicions, va ser a Londres el 1851, i allà es donaven cita doncs, les empreses més importants, també els estats, tenien alguns d'ells representació més o menys oficial, per dir d'alguna forma, però bàsicament eren a nivell agrícola i a nivell industrial les últimes novetats, i és aquí on prenc encara més valor i més la presència de sabadellencs, perquè competien d'una manera bastant directa amb el bo i millor de la indústria tèxtil d'arreu del món. Anglaterra era una potència des del punt de vista tèxtil, des del punt de vista industrial en general, i de fet era la meca una mica de la construcció de maquinària industrial en aquella època, i els sabadellencs anaven allà a competir, i competien, i a més amb un gran èxit, perquè en les 13 exposicions universals celebrades al segle XIX, entre 1851 i 1900, Sabadell va estar present, els industrials de Sabadell, en 9 d'aquestes 13 exposicions, i en totes 9 van rebre guardons i reconeixements i premis. Per tant, el nivell de qualitat del producte, el nivell de competitivitat era altíssim, i Sabadell era present amb reconeixements.
Clar, i al final això és un segell de la qualitat del que s'estava fent aquí a la ciutat, no? I de la innovació tecnològica, no? Ara aquests dies que hem tingut l'exposició de Ferran Casablanques, sí, no? Segurament demostra aquesta capacitat d'innovació que tenia Sabadell, no?
Absolutament. El que passa que Sabadell era un miracle, igual que Catalunya. Era un miracle des del punt de vista industrial en el que fa referència, en allò que fa referència a la indústria tèxtil. Com és possible, que és la gran pregunta que jo m'he fet, i altra gent no, jo no sóc el primer ni molt menys, que un país que no té matèries primeres, no teníem ni cotó ni llana, i la llana castellana no era del nivell de qualitat, es feia servir aquí a la indústria local, però no era del nivell de qualitat que els industrials volien pel seu teixit d'altíssima qualitat, de gran innovació, com és possible que sense matèries primeres, com és possible que un país sense energia pròpia, no hi havia carbó, el carbó tampoc, el que s'ha trobat a les conques catalanes de Sant Joan de les Abadeses, Ugassa, etc., o fins i tot el carbó asturià, no tenien el nivell de qualitat, d'eficiència energètica que requeria la indústria, com és possible que sense tot això i sense una tradició en la construcció de maquinària industrial hagi aparegut aquí una indústria tan important, tan competitiva i tan exitosa com ha estat la indústria tèxtil? Aquesta és la gran pregunta que aplica no solament a Catalunya, aplica evidentment a Sabadell.
I no hi ha resposta.
Sí, home, és un conjunt de coses, evidentment, però és un miracle industrial. Si estéssim als Estats Units, això seria la bomba, no? Seria, hi hauria una càtedra de Catalunya industrial a la universitat, en la història industrial d'alguna càtedra d'alguna universitat, però estem aquí i passa el que passa, no?
Mm-hmm. Deies, hi apareixen, no hi són ells directament, sinó que hi són les seves maquinàries. Com ho fan per traslladar-se fins allà?
Sí, a veure, tu abans em preguntaves sobre la mecànica, com funcionaven aquestes exposicions. Aquestes exposicions funcionaven per cita oficial entre els organismes. Cada exposició universal tenia un comitè propi local d'impuls, de creació i de desenvolupament de l'exposició universal, que s'adreçava a les autoritats de cada país per via diguem-ne, diplomàtica. Escolti, el convido oficialment, l'estat espanyol acceptava o no acceptava la invitació, i evidentment també creava els seus propis òrgans a l'ENSEMS, no? Vull dir, la Comissió Regia Espanyola per l'exposició universal de tal data, i a partir d'aquí, per via absolutament administrativa, es anava baixant fins als ajuntaments. Corporacions com per exemple el Gremi de Fabricants no va entrar en joc en el que significa la cadena, diguem, d'informació i en la gestió, en la tutorització de la gestió d'aquesta presència sabadellenca fins al 1888 a l'Exposició Universal de Barcelona. Com a conseqüència d'una reforma estatutària i una reinvenció, un renaixement del Gremi de Fabricants que havia succeït uns anys abans, el 1879. I a partir d'aquí s'enviava la documentació i cadascú que volia, d'alguna forma, de manera individual, doncs accedia a la documentació, la signava i la gestionava i la cursava. I després podien haver o no existència d'ajudes oficials, Per què? Per finançar d'alguna manera o per impulsar el trasllat amb descomptes en els ferrocarrils, etc, etc, però que era individualment. El que fa referència a Sabadell, pel que toca a Sabadell, la presència sempre havia sigut de caràcter individual, fins, com he dit, a l'exposició de 1888, la Universal de Barcelona, en la qual ja d'alguna forma, d'una manera oficial, el gremi assumeix la representació col·lectiva dels industrials de Sabadell. A partir d'aquesta exposició, en endavant, les aparicions industrials estaven sota el paraigua del gremi de fabricants. I era el gremi de fabricants al qual se'ls concedia, a partir d'aquesta exposició, de manera col·lectiva, el premi.
I quins són els grans noms que participen d'aquestes exposicions?
Casanovas, Sallarès, Voltà i Viver, etc. Vull dir, els grans industrials de la nostra ciutat de tota la vida. I a més a més de nissagues, vull dir, perquè realment els Llong, etc, vull dir, hi havia de pares i fills, hi havia d'alguna manera una continuïtat en aquest sentit.
I per tant entenc que si es manté el temps demostra la capacitat de mantenir la innovació, no, de la pròpia indústria tèxtil sabadellenca, no, de seguir cada vegada buscant millors optimitzacions de la maquinària, no?
Sí, sí, i la producció que fos de major nivell. I com m'has preguntat abans, què feien allà en les exposicions universals els sabadellencs? Evidentment buscar prestigi. Les medalles que guanyaven corrien i s'afanyaven a imprimir-les en les factures comercials. Per què? Per donar d'alguna manera visibilitat a aquest reconeixement a nivell internacional, que era important. Els sabadellencs no anaven a les exposicions universals a vendre. El mercat natural dels sabadellencs no era en absolut el món. Es portaven d'una manera molt puntual i llevat del parèntesi de la Primera Guerra Mundial, no ha sigut un fort de la nostra indústria justament exportar, però sí que tenien com a mercat natural l'estat espanyol i les colònies espanyoles, que és aquí on es desenvolupava l'activitat de venda, l'activitat industrial i de venda, i és aquí on ells volien d'alguna manera donar als seus clients aquell prestigi que els atorgava el reconeixement internacional.
I a conèixer què feien els altres també els hi servia? És a dir, a veure què s'estava desenvolupant, què s'estava vivint...
Sí, sí, l'any 1855, permetem que et contesti amb una anècdota, l'any 1855 un industrial de Sabadell, vale, el senyor Josep Voltà i Viver, és comissionat per la Diputació de Barcelona a l'Exposició Universal de París, a la primera a la qual hi ha assistència sabadellenca, i és comissionat en aquesta exposició per fer, entre cometes, d'espia industrial. És comissionat per detectar les novetats tèxtils. Vull dir, els sabadellencs hi han estat presidents i han tingut molt interès en comparar-se i en observar, i no sé si m'atreviria a dir en copiar, però si més no, en copsar quina era les modes del moment i les qualitats del moment i les tendències dels mercats.
Per seguir innovant i seguir creixent, no? Perquè al final si desenvolupes una cosa que ja està desenvolupada, no tindràs aquesta capacitat d'innovació, no? També. Clar, i entenc que aquell coneixement en aquella època no era tan fàcil com ara. Clar, avui dia, no. Ho dèiem al principi, no? Amb internet pràcticament pots saber què fa qualsevol.
Sí, sí.
En aquella època tocaven aquestes fires, no?
Tocaven a les fires, tocava copiar, o tocava veure, o tocava d'alguna manera analitzar, i tocava d'alguna forma comparar-se amb els competidors. Insisteixo que en preu no eren competitius. Per què no exportaven? Perquè no érem competitius en preu. I no eren competitius perquè si has d'adquirir fora la primera matèria, clar, com hem dit abans, cotó, llana, maquinària industrial que s'importava d'Anglaterra, d'Alemanya, d'altres països europeus, etc. Doncs, i el carbó l'importaves d'Anglaterra, els costos finals no eren comparables. De fet, tota la història de la indústria tèxtil sabadellenca ha estat molt vinculada al proteccionisme i a l'obertura o tancament de les fronteres des del punt de vista aranzelari d'impostos amb condicions impositives, perquè depenia moltíssim la nostra supervivència del permís o no, de la permissivitat que el govern espanyol de torn donava legalment a l'entrada de matèries, de productes fets, acabats des de fora. I ha sigut una lluita. Quan hi havia governs liberals hi havia tendència aperturista i hi havia tendència lliurecanvista, i quan hi havia governs conservadors hi havia tendència proteccionista, i els nostres industrials estaven contents. De fet, el gremi de fabricants s'ha constituït sempre com un lobby importantíssim del proteccionisme, i des de com he dit abans, des de principis de 1869 aproximadament, el gremi de fabricants està prenent part molt activa i molt directa en la lluita pel proteccionisme, per la conservació del proteccionisme o la restitució del proteccionisme quan hi havia tendència lliurecanvista. col·leccionista.
Acabo. Jeroni, et volia preguntar, després d'aquests dos llibres encara queden més coses per explicar de les exposicions?
Sí, sí, queden moltes coses per explicar. No sé si de les exposicions, jo ara vaig traient, d'alguna manera, vaig traient fils específics. Ara estic escrivint un article que publicaré en el meu blog properament al voltant d'una fotografia comprada, que he comprat i adquirit a França, i que és un grup d'obrers espanyols que viatja a l'exposició de 1900, i a partir d'aquí m'ha donat fil argumental per intentar investigar. Hi van haver sabadellencs, obrers sabadellencs, sí, a l'exposició de 1900. Igual que va haver una representació obrera catalana en l'exposició de Chicago de 1893, i hi havia un sabadellenc present en aquesta comissió, una comissió que va publicar un llibre d'espionatge, si es pot dir en el bon sentit, de maneres de treballar, de mètodes, de legislacions laborals i de maquinària, i allà hi havia un sabadellenc, i aquest llibre...
Quin sabadellenc?
Sí, em sembla recordar... Espera't, el tinc aquí apuntat, no recordo el nom, però sí, es deia Feliu Ferrer i Grau. I aquest senyor doncs, estava present allà, i aquesta comissió va editar un llibre del qual el tinc, i molt curiós, sabadellencs han hagut sempre, d'una manera directa o indirecta, a moltes de les exposicions del segle XIX, i que ara ens sorprendria com a sabadellencs saber que això succeïa en aquesta època.
Els sabadellencs som a tot arreu.
Sí, senyor.
Jeroni, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, el Jeroni Benavides, presentant-nos aquests dos llibres, Sabadell i les exposicions universals del segle XIX, 1851-1900, i Sabadell i les exposicions espanyoles i internacionals de Barcelona, 1827-1929. Que vagi molt bé.
Gràcies, Mireia.